Ens acompanya el periodista santcugatenc Roger Tugas, que aquest dijous ha presentat a l'Espai Terra Dolça el llibre Escac al Poder, on explica el procés de creació de formacions de l'esquerra alternativa, com la CUP, Podem i Procés Constituent, i dona les claus per entendre què hi ha al darrere i què proposen. Benvingut a Sant Cugat.
Moltes gràcies.
A què respon l'aparició d'aquestes formacions i quins objectius persegueixen?
De fet, cadascuna d'aquestes formacions té una història molt particular. En el cas de la CUP, per exemple, el seu espai polític té gairebé com 40 anys d'història al darrere. En canvi, Podem sí que és una força que ha emergit més ràpidament. En tot cas, el que sí que explica que tinguin una força o les expectatives electorals que se'ls donen és, a banda de la situació social i política que vivim i el procés català, doncs, que trenca en certa manera alguns tabús que teníem històricament i els fonaments del règim del 78, han aconseguit aquestes forces trencar per primera vegada la tesi conforme no hi ha alternativa al sistema capitalista neoliberal, que és una cosa que intentaven organitzacions de l'esquerra alternativa durant molt de temps, però que no havien estat capaces d'aconseguir en bona mesura fins ara.
El llibre analitza formacions d'esquerra noves com Procés Constituent i Podem i la CUP, que té una llarga trajectòria. Quines diferències trobem entre elles pel que fa al procés de formació?
Bàsicament és com comparar un ou i una castanya més enllà de la qüestió més de projecte polític. El cas de la CUP veu de l'ideari més zapatista d'anem a poc perquè anem lluny, van preferir afiançar-se bé en el món local abans de fer el pas a nivell del Parlament. En canvi, Podem es va crear claríssimament de cara a intentar guanyar les eleccions del 2015 quan abans millor. Per tant, va tenir un gran èxit a les eleccions europees després que grans experts en ciència política de la Complutense doncs agafessin alguns coneixements que havien adquirit de l'esquerra llatinoamericana i altres coses que ens havia ensenyat el 15M aquí i creessin una formació a base d'una hipòtesi que és importar un cert populisme a nivell d'estat espanyol i per tant doncs, estem parlant en el cas de la CUP d'una formació construïda de baix cap a dalt i en el cas de Podem és claríssimament de dalt cap a baix fins al punt doncs, que no s'atreveixen a presentar-se amb les seves pròpies sigles a les eleccions municipals.
Què proposen i en què es diferencien doncs, aquestes formacions? Perquè com apuntàveu doncs, hi ha bastantes diferències.
En el cas de la CUP és una formació que també per la seva història doncs, ha arrelat més enllà de nivell territorial el seu ideari. És una ideologia i unes propostes que són més ancorades en cert sentit a l'esquerra, clarament. En canvi, Podem, si ens fixem, doncs és una formació que diu que no és ni d'esquerres ni de dretes, sinó que parla de que les seves propostes venen a respondre al sentit comú. Això deriva del 15M, que ja era un moviment que es deia a si mateix que no era ni esquerres ni de dretes, tot i que les seves propostes eren clarament d'esquerres, però també li permet ser més modejable. I en aquest sentit doncs, hem vist que des de les europees fins ara han fet un procés de tirar cap al centre per tal d'aconseguir nous votants i acabar d'erosionar el Partit Socialista Espanyol.
Després hi ha el tema català, el fet català. Aquesta, entre cometes, indefinició és doncs, per l'objectiu d'aconseguir més vots a l'estat espanyol.
Aquesta és una altra qüestió en la que Podem ha variat en certa manera el seu discurs. En el seu inici doncs, defensava molt clarament el dret a decidir i ara ho supedita a un procés constituent que planteja a nivell estatal i arran d'aquest procés constituent en principi s'hauria de poder exercir aquest dret a decidir, però que ja seria en una segona instància. El 9 de novembre realment va ser una data en què el Podem va passar-ho malament perquè se li demanava que explicités el seu posicionament i una formació que té ganes de guanyar les eleccions espanyoles de 2015 i a més que les seves bases ideològicament en aquest sentit doncs, segurament no ho tenen tan clar com els seus dirigents que sí que són favorables al dret a decidir, doncs en aquest cas el Podem de cara al 9N sí que va tenir una actitud bastant ambigua i ara ha començat a clarificar-la, però en aquest sentit de supeditar el dret a decidir dels catalans al procés constituent que ells volen a nivell espanyol.
Ja ho apuntava, però sovint es menysprea doncs, Podem en aquest cas doncs, tillant-los de populistes. En quin sentit creieu que són o no populistes?
Són populistes. El que passa és que jo crec que la gent quan parla de populisme no sap ben bé de què està parlant. Moltes vegades es confon el populisme amb la demagògia. I pot ser que sigui així en el cas d'algunes formacions com Ciutadans o UPyD, però si parlem de populisme en el sentit politològic de la paraula, tal com entenien pensadors com Ernesto de Clau, i del qual Íñigo Errejón, que és el número 2 de Podem, doncs n'ha begut bastant i n'ha après bastant, populisme ho entenen com una forma de presentar el discurs capaç d'englobar-hi capes socials molt diverses per tal de plantejar un projecte comú que segurament de forma estable en el temps generaria contradiccions entre ells, però que en canvi ara amb aquest discurs simplista de tots contra la casta o que altres organitzacions com Procés Constituent, per exemple, quan parla de la República del 99% també utilitza en certa manera, doncs intenten aglutinar capes socials molt àmplies amb interessos fins i tot en alguns casos contradictoris per tal de fer un embat contra el règim actual. El que passa és que clar, si això s'allarga en el temps, és molt probable que acabi entrant en contradiccions internes.
I respecte als partits tradicionals que lluiten per l'electorat d'esquerres, com podria ser doncs, el PSC i Iniciativa, què aporten aquestes noves formacions que no aportin doncs, aquests partits tradicionals?
De fet, aquestes noves formacions aporten que són noves. I això en certa manera pot semblar banal i molt obvi, però en un moment en el que el règim polític actual i les formacions polítiques doncs, tenen tants problemes per tenir certa credibilitat i estan tan esquitxades per la corrupció, a vegades injustament, perquè Iniciativa en aquest sentit és bastant impoluta, però sí que ha col·laborat amb l'estat quo en determinades ocasions a nivell local i també a nivell de govern, en aquest moment en què el sistema polític doncs, ha entrat en crisi tot ell, el fet que una nova formació sigui capaç de crear-se cert espai en la centralitat del mapa polític actual, això ja la gent ja ho hi valora, perquè se li pressuposa que no té ni casos de corrupció ni de portes giratòries al seu darrere, i a més doncs, poden criticar el sistema polític actual amb realment sense haver col·laborat prèviament, per tant tenen molta més credibilitat que les forces que ja hi eren. I a banda, doncs, és això, han situat al davant personatges com Pablo Iglesias, David Fernández, Teresa Forcades o Ada Colau, que no són polítics, són persones que podíem trobar en qualsevol mobilització fins que van decidir fer el pas a la política, i per tant doncs, el fet que no siguin polítics professionals també els dona un plus de credibilitat.
Aquesta connexió que poden arribar a tenir doncs, amb la gent del carrer, per això, doncs, perquè no són polítics professionals, perquè són formacions noves, com creieu que afecta i que pot afectar doncs, els partits tradicionals que esmentàvem abans?
En certa manera, ja us han condicionat molt profundament. En el cas del PSOE, per exemple, Rubalcaba va haver de deixar el càrrec un poc després de les eleccions europees, un cop es va veure que Podem li laminava tant de terreny. Cayo Lara també, en el cas d'Esquerra Unida, ha hagut de fer una passa enrere a favor d'Alberto Garzón. Fins i tot el rei Joan Carles va abdicar, i no crec que ho hagués fet si no hi hagués hagut el resultat que va haver-hi a les europees. El bipartidisme que estava blindant doncs no hagués patit el revers que va patir, no? I a més doncs, us ha obligat a practicar un seguit de qüestions més de codi ètic, per tal d'intentar assemblar-se més a allò que les noves formacions són en el sentit de netedat política. El cas que el PSOE doncs, ara hagi publicat els sous i el patrimoni dels seus dirigents, o que Iniciativa, en el cas de Barcelona, hagi acceptat limitar els mandats dels seus regidors i el seu sou, doncs és una qüestió que no s'hagués entès si aquestes noves formacions de l'Esquerra Alternativa no estiguessin emergint amb la força que ho estan fent.
En aquest sentit, estem davant d'un canvi de la cultura política del país?
En un moment d'una triple crisi com la que vivim, crisi nacional, crisi social, però també crisi de partits, no es pot fer un pas endavant o no es pot superar aquesta crisi, cadascuna d'aquestes crisis, si no hi ha canvis en ella. En aquest sentit, la crisi política farà que canviïn les formes de fer política. Que Esquerra Republicana, per exemple, en el cas de Catalunya, doncs, sigui també una força emergent, respon no només al procés sobiranista, sinó també perquè és una força que no està tan tacada per la corrupció, que té un líder també, com els anteriors que hem dit, per exemple, que no és un polític professional de tota la vida, i això doncs la gent ho valora. En aquest sentit, el Partit Popular, que fins i tot que s'hagi acceptat fer un debat sobre la corrupció al Congrés, que en el seu moment no podia fer, doncs també és una qüestió que no s'entendria sense aquestes forces, o la nova llei de transparència catalana i espanyola. La política no serà mai com hem viscut fins ara. Si aquestes forces acaben triomfant, o si són un bluff, perquè encara, diguem, han de demostrar moltes coses.
Són alternativa real de poder, aquestes formacions?
Depèn, algunes tenen pretensions de ser-ho i altres no. Podem vol guanyar, i ho ha dit explícitament, guanyem, en el cas de Barcelona també vol guanyar i aspira a fer-ho. La CUP, en canvi, el 2012 es va presentar com un cavall de Troia, les seves aspiracions eren diferents, i crec que ara tampoc aspira a guanyar, però en canvi hi ha algunes formacions que sí que ho volen fer. Tot dependrà de les crisis que hem parlat abans, com evolucionin, de com evolucioni la crisi nacional, la crisi social i la crisi de partits, i els partits polítics preexistents, diguem, saben adaptar-se a les noves demandes de la ciutadania, o si la crisi política, que fa que molta gent es plantegi votar opcions polítiques que fins ara no s'havia plantejat, si aquesta crisi doncs se supera, és possible que llavors també les seves actituds electorals davant dels comicis que vagin venint tornin a ser com les anteriors, i també depèn de si aquestes noves formacions, i en especial Podem, doncs acaben caient en contradiccions internes o no. Segurament no ho faran com les formacions, no gestionaran allà on gestionin com ho feien les formacions anteriors, però també és veritat que la ciutadania no hi perdonarà tants errors com les formacions anteriors, perquè les expectatives que estan posant són molt altes.
A nivell del Parlament a Madrid, creieu que el bipartidisme tradicional pot canviar?
Ja ha canviat bastant, de fet. És a dir, quanta gent s'esperava que les eleccions del 25 de maig o les eleccions europees de fa uns mesos aquestes formacions traguessin menys d'un 50% dels vots? És una cosa històrica que no crec que ningú es plantegés. Les enquestes els donaven entre 60 i el 70%, ara estan a menys dels 50, bueno, van treure menys dels 50, i ara les enquestes estan dient que Podem, en la majoria dels casos, o se situa per davant del Partit Socialista, o fins i tot pot acabar guanyant les eleccions. Després veurem si el PP i el PSOE acaben pactant o no, i això com afecta en especial al PSOE, perquè llavors sí que Podem s'erigiria com a alternativa d'esquerres, diguem, al Partit Popular. Però en tot cas, les enquestes apunten que el bipartidisme té motius per preocupar-se.
I finalment, què creieu que porten aquestes formacions que parlàvem noves al panorama polític actual?
Aporten grans dosis d'il·lusió, en el sentit d'això, no? Podem, el propi nom ho diu, és a dir, parla de que unes classes que fins ara s'havien acostumat a perdre, doncs ara poden guanyar. El cas de guanyem també és claríssim. El lema de la CUP és ho volem tot, no? El procés constituent planteja també un nou estat català que no té absolutament res a veure amb el que tenim fins ara. Més enllà de la ideologia, perquè si ens posem a mirar el programa polític de fons, malgrat que molts diguin que és inaplicable, bàsicament es basa en aprofundir en el cooperativisme i l'economia social i en recuperar alguns dels drets que no fa tants anys ja teníem. Més enllà d'això, el discurs en positiu, el discurs trencador, però a més creïble, crec que és el seu principal valor i el que es pot generar grans expectatives en els propers comicis.
Doncs Roger Tugas, moltes gràcies per atendre Quad.cat. Fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.